Fan res, com si haguéssim saltat.
És que no, tot un bloc de publicitat.
Vinga, ah, ja està, carinyo, ja està.
No passa res, feu com si res.
No, ja està.
La ràdio... Ai.
Bon dia, són les dues. Convoca Salvador Illa a una reunió. La setmana que ve el líder del PSC assegura que hi anirà preocupat, però amb la mà estesa.
Jo estic en disposició de seure i enrolar els pressupostos i estic obert també que hi participin altres formacions polítiques. Han de fer aquest esforç de seure i de seure. Ahir no em va quedar clar si té clara aquesta situació i si ho vol fer-ho, esperarem que es pronunciï en seu parlamentària dimecres que ve, però no hi amago la meva preocupació.
Illa també vol escoltar el president abans de plantejar-se una moció de censura. És una petició que li han fet Ciutadans i el PP, que estan disposats a donar-li suport.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
De seguida, el més destacat de l'entrevista al líder de l'oposició aquest matí al món a RAC1, en què ha tornat a estendre la mà a Aragonès. Els socialistes de Barcelona demanen aquesta mateixa actitud al grup municipal d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos de l'Ajuntament. Avui s'han presentat. Són uns pressupostos rècord de 3.600 milions d'euros que congelen els tributs i mantenen la bonificació del 75% a les terrasses. El govern d'Ada Colau assegura que són el millor escut social davant la crisi i d'una inflació que continua desbocada. Els aliments s'han tornat a encarir al setembre 6 dècimes més. En canvi, llum i carburants s'han abaratit una mica. I atenció, perquè la 2 està tallada aquesta hora a Martorell en sentit Barcelona per l'accident d'un camió que talla del tot la via. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
Efectivament, tenim aquest accident que talla l'autovia 2 a la zona de Martorell i en sentit Barcelona, un camió bolcat. Hi ha cues de més de 6 quilòmetres en direcció Barcelona. La cua ja arriba des d'Abrera. Es fan desviaments cap a l'autopista AP7. I aquestes cues que ja arriben fins a Abrera també afecten a la C55, amb retencions de més de 4 quilòmetres entre Olesa de Montserrat i Abrera, precisament per enllaçar amb l'autovia A2. Però és que en sentit Lleida, a causa de la gent que s'atura a veure el punt de l'accident, també hi ha aturades de més de 7 quilòmetres entre Castellbisbal i Martorell.
Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Barça i Madrid preparen el clàssic d'aquest diumenge al Santiago Bernabéu, en el cas dels blaugrana, encara amb l'efecte de la desfeta contra l'Inter a la Champions.
I precisament per aquest motiu, Xavi ha fet entrenar l'equip al matí quan inicialment els havia donat festa. També ho ha fet el Madrid, encara sense Courtois, que cada cop té més difícil poder arribar al partit. Tot seguit, el president del Barça, Joan Laporta, parlarà de com estan els ànims al club blaugrana després de la desfeta a la Champions en una entrevista a Barça TV, i també l'escoltarem, igual que farem amb els entrenadors de Girona i Espanyol, que també han parlat aquest migdia de la jornada del cap de setmana. Tot això sense oblidar la ressaca de la victòria de l'equip de bàsquet ahir a l'Eurolliga, també contra el Madrid, en el primer clàssic de la setmana.
I pel que fa al temps, som a les portes d'un cap de setmana amb un ambient més d'estiu que no pas de tardor. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia. Sí, les temperatures s'enfilaran tant avui com al cap de setmana fins a màximes que es mouran entre els 25 i els 30 graus, les més altes cap al Pla de Lleida i també la Vall de l'Ebre. Tot i això, durant les nits es mantindrà la fresca tant a l'interior com al Pirineu, i a la línia de la costa no es descarta alguna nit tropical amb temperatures al voltant dels 20 graus. Tot plegat amb sol, amb bandes de núvols prims, que estones sí que deixaran el cel emblanquinat, i amb algunes boires que es formaran durant les nits i que persistiran almenys al matí. Punts de la Catalunya central, també comarques del prelitoral o algunes valls del Pirineu. I la setmana que ve sembla que aquestes temperatures es mantindran a la banda alta.
Ara són les 2:04.
RAC 1 migdia.
Pere Aragonès reactiva els contactes amb el PSC. El president i Salvador Illa reuniran la setmana vinent després de la sortida de Junts per Catalunya del govern. Aragonès ha trucat al líder del PSC per convocar-lo a una trobada que arriba en ple debat sobre els pressupostos. Esquerra necessita els vots de Junts, que per ara s'autodescarta, o els del PSC, que manté la mà estesa a negociar. Adrià Santasusagna.
Salvador Illa feia temps que demanava una reunió amb el president i fins ara Aragonès li havia donat llargues. Després de la trencadissa del govern, el president ha aixecat el telèfon i ha reactivat la línia directa directe amb el líder de l'oposició. Aquesta mateixa setmana, Aragonès ha trucat a Salvador Illa i l'ha citat per la setmana vinent a una reunió. Ho ha avançat el mateix Salvador Illa al Mónarracú.
Permeti'm que guardi un punt de discreció sobre aquestes converses. Jo va ser una conversa molt curta, no sé si va durar 2 minuts, eh? Va dir, escolti'm, mirem de parlar, al final s'aprovés la setmana que ve, així que ja sap que estic sempre a disposició per parlar amb ell, només faltaria.
Una trobada que s'emmarca en una situació en què Esquerra necessita socis per aprovar els pressupostos. Salvador Illa descarta presentar una moció de censura contra Aragonès perquè precisament vol negociar els comptes i que Catalunya tingui estabilitat política. Ara bé, reclama que els republicans siguin clars i també diguin si estan disposats a parlar-ne amb el PSC.
El senyor Aragonès té el suport que té el Parlament de Catalunya, 33 diputats, jo també en tinc 33. Jo tinc més vot popular que ell, jo estic en disposició de seure i enrenar els pressupostos i fer un... I estic obert també que hi participi en altres formacions polítiques, eh? No em nego, però s'ha de fer aquest esforç. Podem seure, podem enraonar i per això estic preocupat, perquè ahir vaig veure que amb aquest assumpte no s'acabareixen, no?, des del govern i des d'Esquerra Republicana.
El que ella no vol és un intercanvi de cromos, és a dir, pactar que el PSC aprovi els comptes d'Aragonès i que a canvi Esquerra aprovi els de Pedro Sánchez.
El govern de Barcelona demana, però, aquesta mateixa actitud de mà estesa a Esquerra Republicana perquè faciliti la tramitació dels pressupostos municipals. Els republicans, però, avisen que no hi haurà tampoc cap intercanvi de cromos. Sílvia Solanes.
Aquest matí el govern municipal ha presentat la proposta de pressupostos per al 2023, que són els que més diners tenen de la història i congelen taxes. Davant d'aquests números, el primer tinent d'alcalde i líder socialista a Barcelona, Jaume Collboni, ha vingut a demanar un canvi de cromos amb el Parlament.
I el que m'agradaria veure és que, de la mateixa manera que el cap de l'oposició al Parlament de Catalunya fa la mà estesa i diu facilitem la tramitació i l'aprovació, crec que el mínim que podíem esperar del cap de l'oposició, en aquest cas a l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Ernest Maragall, és fer també aquest gest d'estendre la mà i facilitar per començar la tramitació. Hi ha marge per ajustar algunes de les partides? Evidentment.
Però Esquerra ho ha tallat d'arrel, separant aquests comptes dels de les altres cambres. I a més critiquen que els hagin presentat pocs dies abans que la setmana que ve es debatin les ordenances en comissió. Així responia la portaveu Elisenda Alemany.
Barcelona és Barcelona. Nosaltres hem de valorar el pressupost, les ordenances de Barcelona. I tornem a insistir que aquest govern ha anul·lat 2 vegades la presentació del pressupost per desavinences. Arribem amb temps de descompte amb una negociació entre ells que una mica ha estat un vodevil. Davant d'això, valorarem amb la responsabilitat que pertoca sobre els números de Barcelona.
L'any passat Esquerra va acabar aprovant els comptes de Barcelona després d'haver-s'hi negat l'acord amb els comuns al Parlament, ho va acabar propiciant.
I què diu la lletra petita dels pressupostos? Doncs per començar els bategen com a comptes anticrisi perquè suposen una xifra rècord de 3.600 milions d'euros. També proposen la congelació d'impostos i bonificacions de la taxa de Terrassa, Sílvia.
Augmenten un 5% els pressupostos d'aquest any que ja eren de rècord. Expliquen que han pogut fer aquests comptes expansius per la millora del turisme i per consegüent la taxa turística i per les aportacions de l'Estat. Són uns comptes que també incorporen una partida per fer front a imprevistos d'augment de costos derivats de la pujada de preus. I a l'altra banda congelen taxes i incorporen una tarifa plana per pagar-les, com explica la regidora d'Hisenda, Montserrat Ballarín.
La possibilitat de que els barcelonins i barcelonines paguin de manera fraccionada, més a més, el que és la seva deuta amb la Hisenda municipal. Per tant, totes aquelles persones o empreses que tinguin més de 2 rebuts podran fer aquest pagament de manera fraccionada al llarg dels mesos de l'any.
En aquesta línia també manté les bonificacions del 75% a la taxa de terrasses que es va implantar en pandèmia. La partida d'inversions més alta és la d'urbanisme per les obres de la Rambla o la Via Laietana, entre d'altres. I pel que fa a política, serveis socials, neteja, seguretat i mobilitat són les que s'enduen més pressupost.
Són comptes que, diuen, volen pal·liar l'efecte de la inflació entre els barcelonins, i és que els aliments s'han tornat a encarir. Al setembre, l'últim mes, han pujat un 0,6% més i respecte a un any enrere ja ho han fet pràcticament un 13%. És el grup de productes que més ha pujat al setembre. L'electricitat, el transport públic i els carburants, en canvi, han baixat per l'efecte de les mesures del govern espanyol per frenar la inflació. Montse Martí.
A Catalunya, l'IPC se situa al 8,5%, segons ha confirmat aquest matí l'INE. Fa 2 mesos seguits que baixa i es manté per sota de la inflació al conjunt de l'Estat, que és del 8,9%. Entre els aliments que han pujat al setembre hi ha el pa, 2 dècimes més, i des que ha començat l'any ja s'ha encarit més d'un 12%. Els ous també valen un 21% més que a principi d'any, i la llet més d'un 20% més. La inflació subjacent, que és la que no té en compte els productes energètics, se situa al 6,2% i, per tant, continua a nivells màxims. Els sindicats insisteixen que els grups de productes que han baixat de preu són només els que estan vinculats amb les mesures contra la inflació del govern espanyol. Per exemple, ha baixat el transport públic, amb l'entrada en vigor de les bonificacions, i el grup de l'habitatge també s'ha reduït per la baixada del preu de l'electricitat.
Pimec avisa que si la inflació no afluixa, els comerços montse es poden trobar en una situació complicada després de Nadal.
Sí, el president de Pimec Comerç, Àlex Gonyi, admet que la campanya de Nadal és clau per a algunes botigues.
La majoria resisteix a fer acomiadaments i mantenen els llocs de treball. Això també ens ho diu la pròpia consulta. Per tant, és un element positiu que no sabem fins a quan podrem aguantar-ho, però ens temem que si les variables que ens porten al costat, l'energia, la liquidez, tots aquests temes no milloren, evidentment podem tenir després de Nadal una situació problemàtica greu.
Segons una enquesta que ha fet Pimec a més de 300 botigues, un 27% dels comerciants té problemes de liquiditat i gairebé un 5% es planteja tancar. També diu que més del 90% dels botiguers expliquen que l'estat d'ànim dels seus clients és de preocupació, por i incertesa.
Més de la meitat dels festius de l'any que ve cauen en dilluns o en divendres. El BOE ha publicat el calendari laboral de l'any que ve. Hi haurà 7 caps de setmana llargs i la possibilitat que el pont de la Puríssima es converteixi en tot un macropont de 5 dies.
Cauen en divendres el Dia de Reis, divendres Sant, 7 d'abril, i el 8 de desembre la Immaculada, i cauen en dilluns la Pasqua a Florida, que és 10 d'abril, el 1 de maig i l'11 de setembre. Nadal i Sant Esteve cauran en dilluns i dimarts, per tant seran 4 dies seguits de festa per Nadal. A més d'aquests 7 caps de setmana llargs, que hi haurà el calendari laboral de l'any que ve, els festius del Pont de la Puríssima cauran en dimecres i divendres. Per tant, els treballadors que agafin festa el dijous podran fer un macropont de 5 dies. Sant Joan, el 24 de juny, serà l'únic festiu que caurà en cap de setmana l'any que ve.
Alberto Núñez Feijóo sosté que la influència que pot tenir Catalunya sobre el País Valencià perjudica aquest territori perquè el converteix, segons ell, en subsidiari de Barcelona. Reclama que València torni a mirar cap a Madrid perquè s'està convertint, diu, en una còpia de la cultura catalana. A Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Un Feijóo que pontifica que el País Valencià ja no és el que era des que no hi governa el PP, que ha passat de ser la tercera economia d'Espanya a la quarta i que el problema és Catalunya.
Polítiques, digamos, de comunidad autónoma están muy influidas por otra comunidad autónoma. Ustedes tienen cultura de siglos que parece que tiene menos relevancia que la cultura de otros territorios de España y que son ustedes subsidiarios de esa cultura, lo cual a mí me sorprende.
Ho ha dit en un col·loqui a València, on també ha denunciat que el govern espanyol no vol canviar el model de finançament autonòmic perquè Catalunya, ha dit, pressiona per tenir concert econòmic.
A Itàlia, l'endemà de l'elecció del postfeixista Ignacio La Russa com a president del Senat italià, l'ultraconservador Lorenzo Fontana s'ha convertit en el nou president de la Cambra de Diputats. És dirigent de la Lliga i un home de la màxima confiança de Matteo Salvini. Corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Buch, bon dia.
Bon dia. Fontana és un representant de l'ala més dura de la Lliga. Manté una batalla contra l'avortament i contra els drets dels homosexuals, defensa l'anomenada família natural formada per un pare i una mare i alarma contra una suposada invasió islàmica. Quan era ministre de Família va arribar a dir que les famílies gais no existeixen. A nivell internacional ha expressat simpaties per Alternativa per Alemanya i per Alba Daurada a Grècia i en diverses ocasions al llarg dels anys ha demostrat la seva admiració per Vladimir Putin com el garant dels valors cristians. El 2014, de fet, va viatjar a Crimea com a observador internacional convidat pel Kremlin i demanava la retirada de les sancions europees a Rússia.
Gràcies, Anna, i atenció a aquest cas. A Londres, l'Scotland Yard ha detingut dues noies que han llançat sopa de tomàquet contra el quadre Els Girassols de Van Gogh a la National Gallery. S'han presentat com a membres de l'organització Just Stop Oil contra el canvi climàtic. What is worth more?
Què val més, l'art o la vida? És més valuós que el menjar? Esteu més preocupats per la protecció de la pintura que per la protecció del nostre planeta i la nostra gent? Or the protection of our planet
and people. Després s'han untat les mans amb cola i s'han enganxat a la paret. Un minut i arribarem a un quart de tres. De seguida tornem.
RAC 1. Una mudança, l'arribada d'un fill o simplement ganes de canvi. Aquest mes és l'aniversari Schmidt. Del 3 al 31 d'octubre, gaudeix d'un 20% de descompte en els teus mobles de cuina.
Home Schmidt Home. Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Podríem dir-te que el sabor de Vivesoy és incommensurable i que és una beguda vegetal 100% de cultiu local. Però això és cosa dels de màrqueting. Jo prefereixo dir-vos que és d'aquí i que és
boníssima.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
El 16 d'octubre no et perdis el concert homenatge a Hans Zimmer i John Williams a l'Auditori de Barcelona. Gaudeix de les bandes sonores més famoses dels dos genis del cinema interpretades per la Royal Film Concert Orchestra. Recorda, el 16 d'octubre, homenatge a Zimmer i Williams a l'Auditori. Venda d'entrades a auditori.cat i a taquilles. Música de qualitat amb excel·lència.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Apunta cap a la fi del món, el que és el mateix, fins on et porti la teva imaginació. Prefereixes perdre't o triar el teu camí? Tant es val on vagis. Amb el nou Suzuki S-Cross Híbrid, el destí el tries tu. Nou Suzuki S-Cross Híbrid. Circula sense restriccions amb l'etiqueta Eco. Mava Motor Suzuki, carrer Londres 3 de Granollers.
Aquest mes, la Vinoteca de Gourmet La Vanguardia et porta la selecció especial de Tempranillo. Tres zones diferents i l'expressivitat d'un mateix raïm a través dels grans vins. Vela de Ribera del Duero, Finca Sobreño, Crianza de Toro i el Rioja Vega Edición Limitada. Sis vins negres valorats en 75 euros, ara per només 45. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Arabing.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta La Píndola de Salut, amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de La Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal notícies de RAC1.
RAC1 migdia.
El Departament de Salut confia poder controlar una nova onada de Covid si arriba sense haver d'aplicar restriccions. Així ho ha dit la secretària de Salut Pública en una entrevista al Món RAC1. Carmen Cabezas dona per fet que durant la tardor tornaran a créixer els contagis, però creu que tindran poc impacte en caps i hospitals.
Estem en una situació en què les temperatures aniran baixant i que tindrem cada vegada més activitats en un entorn tancat. Per tant, el que és normal és que hi hagi que augmenti, que continuï augmentant aquesta transmissió. Podem tenir una onada, podem tenir una onada de casos, però esperem que en una poca repercussió assistencial.
Cabezas també ha avançat que han detectat una nova subvariant d'Òmicron en aigües residuals, Laia Colomer.
L'arribada del fred, la pèrdua d'immunitat perquè ja fa uns mesos de l'última onada i la possible aparició de noves subvariants són els ingredients perquè abans que s'acabi l'any hi pugui haver una nova onada de contagis, com va passar l'estiu. Salut creu que es podrà gestionar sense haver d'aplicar restriccions. De moment, la temperatura encara és càlida i la variant majoritària és BA5 d'Òmicron. Ara bé, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que en els últims dies han detectat una subvariant d'aquesta BA5 en aigües residuals.
Tenim majoritàriament el que diem sempre, Omicron i sobretot BA5 i un percentatge del voltant d'un 10% de BA4. En aigües residuals comença a haver alguna petita variació sobre la BA5, que és una que anomenen BQ1, però encara no l'hem trobat en cap persona.
Des del setembre, la BQ1 ja circula al Regne Unit i de mica en mica ha aparegut en altres països. Podria ser més transmissible, però no més greu. Davant d'aquest escenari de possible creixement dels contagis, Salut insisteix en la vacunació de les persones de risc. Dilluns comença la vacunació dels majors de 60 anys, els malalts crònics i les dones embarassades, que ja poden demanar hora a La Meva Salut o al web citasalut.gencat.cat. De moment ja s'han administrat més de 215.000 quartes dosis a persones grans de més de 80 anys i a les residències.
Per cert, que Carmen Cabezas continua tornarà com a secretària de Salut Pública i es va reunir amb el nou conseller Manel Balcells, que li va demanar de seguir el càrrec. Ara són les 2:19. Les acusacions han posat tota la carn a la graella per intentar convèncer el jurat popular que l'Alba és la principal culpable del cas del parricidi de Vilanova i la Geltrú. Tant la fiscalia com l'acusació particular, que representa la mare i la filla de l'home assassinat, tenen molt clar que va ser l'amiga qui va fer embogir l'Ismael fins a convèncer-lo perquè matés el seu pare. Tot plegat amb l'única finalitat de poder disposar de tots els seus diners. Avui s'ha fet una de les últimes sessions del judici. Audiència de Barcelona, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. L'acusada, l'Alba, ha escoltat els informes de la fiscalia i de l'acusació amb la cara tapada, totalment avergonyida i encongida en una punta del banc. A l'altra punta, l'altre acusat, l'Ismael, amb una actitud completament diferent, sense immutar-se. La fiscal s'ha dirigit al jurat popular per deixar clar que, segons ella, l'Alba va manipular l'Ismael, que vivia en una situació d'amenaça constant. Li va fer creure totes les seves mentides i, quan el tenia sota control, li va donar l'ordre perquè actués.
La màfia existe? No. ¿Quién está detrás de la màfia? Alba Andreu. ¿Quién ordena la muerte del padre de Ismael? Alba Andreu. ¿Cómo la ordena? A través de llamadas telefónicas. ¿No van ustedes a decir también que firma un contrato? No. ¿Qué le dice Alba a Ismael? Deshazte del teléfono. Claro, deshazte de las pruebas, incendia la casa, quema el cuerpo de tu padre.
El jurat popular ja té la versió de les acusacions, dilluns escoltarà la de les defenses. La de l'Alba els intentarà convèncer que no hi ha cap prova que demostri que l'acusada va ordenar l'Ismael que matés el seu pare. Després, el jurat es tancarà a deliberar i dimarts ja hi podria haver veredicte.
Interior comprarà més càmeres per incrementar els agents de Mossos d'Esquadra que en porten al PIT. La intenció és ampliar la xifra d'agents d'ordre públic que en porten i ampliar-ho també als de carrer. L'objectiu del departament és que es puguin enregistrar les actuacions més delicades per revisar-les a posteriori si hi ha hagut algun moment polèmic. Eudal Martínez.
L'anunci l'ha fet aquest matí el director general de la policia, Pere Ferrer, en una compareixença al Parlament. Ferrer ha detallat que actualment el cos de Mossos ja té 150 càmeres que s'utilitzen sobretot en actuacions d'ordre públic, però creu que cal anar ampliant la xifra d'agents amb càmeres individuals.
A partir de l'any que ve estem treballant perquè el nombre de càmeres de PIT augmentin en el cos de Mossos d'Esquadra i farem les licitacions oportunes perquè això sigui una realitat. No només en els efectius d'ordre públic, sinó també en la mesura del possible incrementar-ho en els efectius de seguretat ciutadana. Això no serà un procés ni d'un any ni de dos, serà llarg, però hem de començar a perseverar en aquest camí.
Ferrer ho ha dit durant la comissió d'estudis sobre el model policial que s'està fent al Parlament, on també ha remarcat que la incorporació de drons ha suposat tota una revolució a l'hora de facilitar la gestió dels dispositius d'ordre públic. Per això aposta per continuar incorporant la tecnologia al cos. El director dels Mossos també ha detallat que els agents de la Brimo i els Arro només dediquen un 10% del temps a tasques d'ordre públic. La majoria d'hores fan altres feines vinculades amb la vigilància d'edificis, suport als operatius de trànsit o també relacionades amb la seguretat ciutadana.
L'Ajuntament de Lloret de Mar obrirà un expedient sancionador per aquesta cançó, titulada precisament Lloret de Mar.
Sean bienvenido a Lloret de Mar, el sitio perfecto para robar. La calle roba, la poli roba, dime por qué tú no vas a robar.
Com hem sentit aquesta cançó, acusa l'alcalde i la policia de robar i diu que és el municipi on hi ha més corrupció. L'Ajuntament la considera ofensiva i creu que malmet tota la imatge del municipi. Girona, Bàrbara Julbé, bon dia.
Bon dia. El lloretenc Samuel SLZR va publicar la cançó el 7 d'octubre. El tema vincula la població amb vandalisme, delinqüència i corrupció. En sentir-la, el consistori va posar el cas a mans dels seus serveis jurídics que, després d'avaluar la lletra, han decidit obrir un expedient sancionador per infracció de la llei de turisme. Aquesta llei preveu sancions d'entre 3.000 i 60.000 euros per causar danys a un recurs turístic o reduir a menys els valors de la destinació. La policia local està redactant l'informe que servirà de base per obrir l'expedient sancionador. El consistori també demanarà a les plataformes digitals, com ara el YouTube, on es pot trobar la cançó, que la despengi.
La sobrepoblació de cotorres a ciutats com Barcelona cada vegada provoca més maldecaps als veïns. És el cas de la Lara, una veïna del barri de Sant Gervasi, de la capital, que assegura que cada dia ha de conviure amb el soroll que provoquen mig centenar d'exemplars. L'afectada ho ha explicat al contenidor del Monarracú, on també ha denunciat que ni l'Ajuntament ni la Generalitat fan res per solucionar-ho.
La Lara viu al carrer Sant Elies de Barcelona, tocada als jardins d'Enric Senyer, amb la seva parella i dos infants de 6 mesos i 2 anys. La proximitat amb els arbres del carrer fa que tinguin les cotorres a tocar de casa, des de primera hora del matí fins que es pon el sol de forma gairebé ininterrompuda. Una situació que ha estat especialment insostenible, explica, durant l'estiu amb les finestres obertes. L'afectada assegura que se n'ha queixat a l'Ajuntament, però que fins ara no ha rebut cap resposta satisfactòria.
La resposta que ens diuen és que si hi ha perill que un niu caigui és quan actuen. Que al ser una espècie protegida, que no poden fer res, l'última notícia que ens van donar va ser que si tornàvem a queixar-nos arxivarien directament el cas, que ja no ens farien més cas.
No m'ho puc creure.
Sí, ens han dit sí, que podem tornar a dir el que vulguem, però que no gestionaran.
L'afectada també denuncia que Ajuntament i Generalitat es passen la pilota sobre qui s'hauria de fer càrrec del control d'aquestes cotorres.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Albert Bassas.
I arribarem a 2:15. El president Joan Laporta reconeix que no s'esperava la patacada de la Champions, però demana canviar el xip en la prèvia del clàssic de diumenge contra el Madrid i reitera la seva confiança en Xavi Albert.
Això mateix, declaracions que el president blaugrana acaba de fer en una entrevista a Barça TV, una entrevista que el club està emetent en directe, està a punt d'acabar, però encara en directe a aquesta hora, i que de fet està seguint atentament en Damià López. Bon dia, Damià.
Què tal, Albert? Bon dia. Sí, extensa entrevista que Barça TV està emetent a Joan Laporta, ja en la seva recta final. Una entrevista doncs, molt interessant i que arriba en un moment molt oportú després de la desfeta de dimecres i a dos dies del clàssic. Un Joan Laporta que, evidentment, lamenta el resultat, diu que ningú se l'esperava, però que també vol mirar cap endavant i que reitera la confiança que diu el club té en Xavi Hernández.
Sí, per suposat. O sigui, el Xavi... jo crec que ja ho ha demostrat, és un home que coneix perfectament doncs, el club, coneix perfectament el sistema al que ha de jugar el Barça, que és el que ha jugat ell sempre, a part de que com a persona és excel·lent, és un gran entrenador que encara jo estic convençut de que anirà millor i ens donarà molts èxits.
Laporta durant l'entrevista ha reiterat la confiança que diu que té en Xavi, diu que no té cap dubte amb ell, i també amb els jugadors. Sobre els capitans ha dit que hi té una relació més que correcta, que té una relació de confiança i que diu que els admira per tot el que han fet al llarg de la seva trajectòria amb el Barça. D'aquesta manera destaca Joan Laporta la confiança que té amb els futbolistes.
Segueixo tenint la meva confiança intacta en el cos tècnic encapçalat pel Xavi i en aquests jugadors que són molt bons. Són molt bons, crec que hem portat uns grans jugadors i que, doncs, realment estic confiat que ens donin moltes alegries.
El president del Barça ha revelat què és el que li va dir a Xavi un cop es va acabar el partit contra l'Inter en el moment en què va baixar els vestidors.
Endavant, el mateix. O sigui, escolta, primer veiem això, que encara no s'ha produït, però ja veurem. No hi pensem. Jo no hi pensaria d'aquí al dia 26 amb aquesta història de la Champions i anem a centrar-nos en la Lliga. I estem en la mateixa pàgina, que en diuen, no? Estem doncs, convençuts de que ara concentrats tots en la Lliga.
En aquest sentit, Joan Laporta ha volgut destacar i reiterar el fet que el Barça és líder a la Lliga, que ara és el principal objectiu, que el Barça pot completar una gran temporada, i bé, doncs que jugar a l'Europa League tampoc s'ha de menysprear, que l'objectiu a la Champions, ara que el club està en creixement i en transició, és anar passant rondes i anar-ho fent millor cada temporada, però que evidentment tampoc s'esperava caure a primeres de canvi aquesta temporada. Per tant, Laporta parla obertament que l'objectiu aquesta temporada és la Lliga.
Tenim la Lliga, que anem primers, ens hem de continuar lluitant per seguir primers, continuem amb unes lesions importants, però tenim plantilla i tenim uns jugadors que són molt bons, que han generat moltes expectatives i que és un equip que també hem de ser conscients doncs, que està en formació. L'objectiu principal d'aquesta temporada ho teníem tots clar, que és la Lliga.
Això és el que diu Joan Laporta, per tant queda clar el missatge, lamentant aquesta eliminació, però posant el focus ja en la Lliga i amb el primer objectiu, que serà, lògicament, treure un bon resultat diumenge al Bernabéu en el Clàssic. Però fent marxa enrere una altra vegada, perquè Joan Laporta, quan ha fet balanç... Ell, t'haig de dir, Albert, que Laporta, quan ha resumit el que ha estat la trajectòria a la Champions, ha assumit aquesta virtual eliminació amb esportivitat, però també ha volgut deixar clar que es pronunciarà respecte a l'eliminació quan sigui un fet, perquè ha dit que... que l'empat contra l'Inter encara els deixa vius i que veuran què és el que passa, perquè això és futbol i en l'Inter Victoria Pilsen pot passar qualsevol cosa. I també ha estat crític una vegada més amb els arbitratges, eh? Diu que no se n'oblida.
Home, jo crec que ho va veure tothom, que va ser escandalós. Va ser escandalós. No m'agrada anar de víctima, perquè jo crec que, mira, són circumstàncies que es poden donar. No ens van agradar els arbitratges, això és una evidència. Però nosaltres, doncs, si haguéssim marcat doncs, algun gol, ho haguéssim posat més difícil, no?
Vuit, vale. Doncs anem amb un tall més, amb un tall més de Joan Laporta, que crec que és important perquè ha parlat també, encara que no vol parlar fets consumats, però sí del que suposaria l'eliminació de la Champions a nivell econòmic, l'impacte que tindria en la tresoreria blaugrana aquesta eliminació.
És un impacte que no serà del tot aquests 30-35 milions que podem estar calculant per la Champions, depèn d'on arribis, entre 25 i 35 milions, però bueno, també hi ha altres maneres de compensar-ho. L'impacte net jo crec que serà molt menys del que doncs, impacta tota la Champions.
Encara continua aquesta entrevista, Albert, que anirem resumint al llarg de butlletins, de programes, i per descomptat aquesta nit l'analitzarem de dalt a baix. Tu diràs, però t'afegeixo que Joan Laporta ha volgut posar èmfasi en el que ha de ser el clàssic i també una cosa molt important. Ha dit que aquest equip està en transició i que encara li falten alguns retocs perquè sigui tal com ell i Xavi desitgen, doncs, per poder acabar de ser del tot competitiu.
Fantàstic. Resum, doncs, pràcticament sobre la marxa, insistim, d'aquestes declaracions que acaba de fer i encara fa el president del Barça, Joan Laporta. Però al marge de Laporta, Dami, a la plantilla, com estan vivint aquesta prèvia del clàssic després de la desfeta contra l'Inter a la Champions?
Sí, podem escoltar també, efectivament, la veu d'algun futbolista important de la plantilla, perquè durant el dia d'ahir es van fer algunes entrevistes que ja estaven programades independentment del resultat contra l'Inter. És el cas de Robert Lewandowski i Rafinha. En declaracions a Movistar, el davanter polonès admet que l'equip passa per un moment delicat, però creu que el clàssic pot ser una oportunitat per refer-se.
Per nosaltres és un moment una mica dur, però sabem que diumenge tenim l'oportunitat de sortir al camp i demostrar el clàssic que som allà per lluitar i intentar guanyar. Evidentment estem decebuts per la Champions, però ara tenim l'oportunitat de canviar la nostra mentalitat i la dels aficionats. És un repte enorme, però estarem preparats pel partit.
Our mind, the fans' mind, for us that is the huge challenge, but for sure we will be ready for this game.
I Rafinha recorda que la Lliga són líders i avisa al Madrid que si algú ha de tema l'adversari són els blancs.
Un poco ansioso por el clásico, pero bueno, que acabiese bien porque somos líderes. Bueno, si hay algún equipo que tiene que tener un poco de miedo, pero un poco de cuidado son ellos. Nosotros en la liga estamos confiantes, sabemos lo que tenemos que hacer para ganar y bueno, vamos a hacer lo posible para salir con la victoria.
Hi ha alguna novetat, Damià, a la infermeria? Perquè l'equip s'ha tornat a entrenar aquest matí.
Sí, correcte, l'equip s'ha entrenat aquest matí en el plàning dissenyat fa uns dies i davant de la càrrega enorme amb partits cada setmana, etc. La idea era que avui hi hagués descans per afrontar la mala prèvia i diumenge disputar el partit del Bernabéu, però a la vista del panorama Xavi ha decidit que no hi havia festa per ningú i que avui el que tocava era treballar i que ja hi haurà millors ocasions per poder desconnectar. Demà a les dues parlarà Xavi i a les quatre entrenament. Amb Koundé plenament recuperat i a punt pel clàssic, un menys a la infermeria, on continuen Araujo, Christensen, Bellerín i Memphis. L'entrada de Koundé a l'11 dona més variants a Xavi i probablement condemnarà Piqué a la banqueta després de la seva actuació dimecres contra l'Inter.
Hi ha alguna cosa més per acabar?
Sí, hem d'explicar que el Barça lluirà l'emblema del cantant Drake, el frontal de la samarreta, durant el clàssic. És una acció que té a veure amb el patrocini de Spotify, forma part d'aquesta aliança. Drake és un cantant mundialment famós, ha guanyat 4 premis Grammy i és el primer que ha assolit 50.000 milions de reproduccions a Spotify, primer artista present a la samarreta del Barça. I quin és l'emblema de Drake? Doncs és el d'un mussol. Per tant, un mussol és el que portava el Barça al frontal de la samarreta. Té més de 120 milions de seguidors a Instagram i Drake, doncs, que ja ha publicitat l'acció al seu compte posant amb una samarreta al Barça.
Espera, Dami, que l'Ernest ens ha buscat algun tema, es veu, de Drake, perquè ens fem una mica la idea que canta. A veure, puja, puja. Yes, I say the things I
things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan.
God's plan es diu això, però no sé, Dami, si tu ets, que ets una mica vintage, ets de gaire de Drake o d'aquest estil de música.
Bueno, jo, la veritat, no el tinc més escoltat.
Jo tampoc.
Ho reconec. No. Aquí jo crec que hi ha una part del públic que potser no el segueix o no l'acaba de conèixer, no? És un raper, totalment. El que sí que et puc dir és que ell és de Toronto i jo el tinc vist per la tele en els partits dels Raptors, perquè ell és un aficionat nivell Jack Nicholson amb els Lakers o Spike Lee amb els Knicks. Se situa a la banqueta, al costat, gairebé com si fos un jugador més, i de vegades arriba al punt doncs, que fa aquest paper de destorbar i de centrar els rivals. Amb Joel Embiid dels Sixers se les ha tingut més d'una vegada. Ell va buscar sempre va buscar destorbar una miqueta l'estrella rival, un tipus peculiar que fuig del que és políticament correcte i que, en tot cas, amb aquesta acció donarà al Barça una repercussió brutal a nivell mundial, segur.
Sí. De fet, la Porta també ho deia en aquesta entrevista, a l'inici, si no m'equivoco, d'aquesta entrevista amb Barça TV, i també deixava clar que amb ell també l'agafava una mica fora de joc, això de Drake, que no sabia massa de quin cantant es tractava. Però bé, en tot cas, això, aquest mussol, que és el que lluirà diumenge al Barça a la samarreta, esperem que els doni sort. Dami, si no hi ha res més, gràcies. Bon dia.
No, ja s'ha finalitzat, s'ha acabat ara.
Ah, perfecte.
Acaba de finalitzar l'entrevista a Joan Laporta, que acabarem de resumir durant el dia.
Doncs ho deixem aquí, gràcies.
Gràcies, fins ara.
I al Madrid, Gemma Montero, bon dia.
Hola, bon dia.
Com tenim els lesionats? Perquè aquest matí els blancs també s'han entrenat i sembla que definitivament, diríem, que pinten bastos per Courtois.
Sí, mantenen el dubte de Courtois, de Rüdiger i Ceballos. Avui l'entrenament s'ha fet a porta tancada. El que més preocupa és el dubte de la porteria, perquè Courtois és indispensable, òbviament per Ancelotti, té l'Unin a la recàmera i és qui ha jugat els últims 4 partits. Avui tampoc no s'ha entrenat el belga amb el grup. Ha repetit la rutina d'ahir, entrenament dins les instal·lacions, i després ha sortit a la gespa amb Luis Llopis, que és l'entrenador de porters, per fer una sessió específica. Falten menys de 48 hores pel Clàssic, per tant, tot fa pensar que la seva ciatàlgia dura més del que s'esperaven. La decisió s'ha de prendre demà dissabte. A aquesta hora, el que podem dir és que Courtois no està descartat, però té poques opcions de jugar diumenge. Esperarem a saber què diu Carlo Ancelotti demà a la roda de premsa, que es farà demà al migdia. Rüdiger sí que s'ha entrenat avui, ha tocat pilota, encara amb el front mig embenat pel trau de l'altre dia, i també té una ferida tapada a la tíbia dreta. Tampoc no ha treballat amb els seus companys Dani Ceballos, que segons apunten mitjans de Madrid, està preparant la seva sortida del club al mes de gener, mentre manté les seves molèsties als isquiotibials. Tot plegat el dia que el club ha anunciat que prorroga l'acord de patrocini amb Emirates fins al 2026. Fa uns anys que llueixen aquesta publicitat a la samarreta, ara ho faran durant 4 anys més.
Un Madrid que, per cert, també avui ha vist com un dels seus jugadors, Camavinga, entrava a la llista de 20 finalistes al Golden Boy, el trofeu que premia el millor jove de l'any. El Barça, en canvi, en té 3, Pedri, Ansu Fati i Gavi, a més de Nico, que ara està cedit al València. Recordem que Pedri, precisament, és qui el va guanyar l'any passat.
RAC 1 migdia.
En 7 minuts del punt de 2:15 del migdia, aquest clàssic és, sens dubte, el partit més destacat de la novena jornada, que arrenca avui amb un partit avançat, el duel madrileny entre el Rayo Vallecano i el Getafe, que començarà a les 9. I pel que fa a la resta de catalans, el Girona jugarà primer demà dissabte, quan rebrà el Cádiz a Montilivi a les 2 del migdia, un partit per al qual el tècnic Michel Sánchez ja n'ha fet avui la roda de premsa prèvia. Gemma, què n'ha dit el tècnic madrileny?
Doncs Michel creu que és important treballar l'aspecte psicològic de l'equip i d'altres coses, ara ho sentirem. Que les coses a millorar també tenen a veure amb la mentalitat, però tot plegat diu que demà només queda una opció.
Hem analitzat tots els partits i hi ha coses a millorar i coses que van fet molt bé. I hi ha que continuar millorant perquè demà toca guanyar.
Contra el Cádiz s'han d'esmenar errades i totes se les atribueix ell mateix. Sobretot busca, diu, més definició de cara a porteria. També pel que fa als porters, Mitchell diu que té tres grans porters, però considera que si hi ha cap problema també és responsabilitat seva, perquè els tres porters han d'estar en condicions de jugar i això és feina seva. Ara arriben tres compromisos, a més, davant tres rivals possiblement en directes, Cádiz, Almeria i Osasuna, i Mitchell està intensificant la feina en millorar la fase ofensiva.
Hem focalitzat en la fase ofensiva, per això, perquè penso que fent moltes coses bé para que de 8 partits en 4 hem merescut més que el rival.
Un Mitchell que, Albert, torna a la banqueta després de dos partits de sanció, diu que ha pres la lliçó, no sé.
No sé si hem fet per a bé o per a mal. Però m'he sentit malament i no puc estar en els meus jugadors, en el camp, per a mi és el pitjor que em pot passar. Gràcies a Dios, demà puc estar. No tornaré a fer-lo. De veritat, segur. Palabra del niño Jesús.
Carai!
Sí, sí. Que...
Doncs a veure si es compleix.
Veurem, esperem que no. Jesús. Sí, sí, el tècnic també ha anunciat que recupera Samu Saiz, que portava algunes setmanes aturat amb molèsties, i David López, continuant sent baixa, Reinier, Borja i Ibra.
Perfecte. Tot això pel que fa al Girona, que insistim, jugarà demà, no jugarà fins diumenge a la tarda contra el Valladolid a l'RCD Stadium. L'Espanyol, que també avui ha tret a parlar en roda de premsa el seu entrenador, Diego Martínez. Edu de Valle, bon dia.
Hola, Albert, tant, bon dia.
48 hores de l'inici del partit.
Sí, no és habitual, perquè normalment el tècnic sempre parla el dia abans de partit. Avui ha fet una excepció parlant dos dies abans d'aquest transcendental duel contra el Valladolid, malgrat que estem encara a la jornada 9, però l'Espanyol es veu avall, també com l'equip de Pacheta, i necessita guanyar, necessita els 3 punts. De moment, a casa, recordem, només un punt dels 12 que ha disputat l'Espanyol. Per això Diego Martínez diu que cal guanyar i diu que serà un partit molt complicat.
És un rival que viene compitiendo a un nivell fantàstic, y que va a poner las cosas difíciles, evidentemente. A partir de ahí, pues intentaremos desde nuestras fortalezas intentar hacer el mejor partido posible para ganar el partido.
De l'anàlisi del que ha fet fins ara l'Espanyol en aquests 8 primers partits de Lliga, no amaga Diego Martínez que la teoria se la saben, però a la pràctica cal millorar, i ha fet un símil.
Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es saber hacer un examen. Una cosa es saber conducir y otra cosa es hacer el examen de conducción. Y es cierto que nosotros a la hora de hacer el examen de conducción hay pequeños detalles que nosotros lo llamamos saber competir, que creo podemos mejorar en toma de decisiones y podemos mejorar en cosas que de hecho el equipo lo está mejorando con el paso de los partidos. El equipo, si haces un análisis de la jornada 1, ha mejorado en muchísimas cosas, luego evidentemente pues el resultado lo contamina todo.
No ha volgut dir, no ha volgut explicar Diego Martínez qui serà el porter titular diumenge contra el Valladolid, si Lecomte, Álvaro Fernández o fins i tot Joan García. Sí que ha dit que aquestes errades a la porteria o qualsevol errades individual es corregeixen treballant en equip. Sobre l'afició, que es té ganes de veure la primera victòria del seu Espanyol, el tècnic generós.
Nosotros tenemos que darle a la afición, no puedo pedirle nada, solo puedo darle las gracias por todo el cariño que nos dan, por todo el apoyo que nos aportan, y estamos deseando darles una victoria. Los necesitamos, los queremos, y juntos con ellos y unidos, pues seguro que estará más cerca esa victoria que todos deseamos. Pero nosotros solo estamos en disposición de dar ahora mismo. No podemos pedir nada.
A l'entrenament d'avui han treballat al marge Nico, Dani Gómez i Òscar Gil. Ara mateix els tres, amb respectives molèsties, són dubte per enfrontar-se al Valladolid. Diego Martínez només ha descartat Rubén Sánchez, l'únic per lesió. La resta de tocats, diu, tenen opcions d'arribar. Veurem. Recordem que Braithwaite està sancionat, segon partit per ell després de l'expulsió contra el València. Per cert que l'Espanyol ha anunciat avui que l'equip vestirà de rosa el diumenge, malgrat ser local, malgrat jugar a casa, perquè se solidaritzarà amb la lluita en el Dia Mundial contra el càncer de mama.
Dos minuts per tres quarts de tres, no deixem el futbol encara, perquè ja es va tancar la quarta jornada de l'Europa League amb la classificació de la Reial Societat després de guanyar el Xèrif de Tiraspol per 3-0, una Reial que, per cert, aquest matí ha anunciat, com s'esperava, la renovació de Zubimendi, pretès pel Barça fins al 2027, un Zubimendi que passarà a tenir una clàusula ara de 60 milions d'euros. I tot obert, en canvi, en el grup del Betis a l'Europa League després que ja els andalusos empateixin a una casa contra la Roma de Mourinho, el tècnic portuguès que després del partit va qualificar de fracassats els equips que, com passarà presumiblement amb el Barça, arriben a l'Europa League rebotats de la fase de grups de la Champions.
Parece que todos los tiburones fracasados de la Champions van a llegar todos y parece que van a llegar tiburones grandes. Pero queremos continuar en Europa y seguramente en Europa League tendremos adversarios que no deberían venir a Europa League, pero es la realidad. Ahí vienen ellos, los fracasados de Champions van a llegar todos.
Nou dard, doncs, de Mourinho cap al Barça, malgrat que el seu equip, la Roma, encara no s'hagi garantit la classificació per la pròxima fase. De fet, els italians tot just són tercers del seu grup amb 4 punts, darrere de l'Udogorets, que en suma 7, i darrere també del Betis, que és líder amb 10. Per tant, la Roma ara mateix seria equip de Conference League, competició en què ahir el Villarreal també va aconseguir els bitllets pels vuitens gràcies a una victòria per la mínima 0-1 al camp de l'Àustria de Viena. Els groguets són líders, amb tot guanyat 12 punts de 12 possibles en les primeres 4 jornades. I ja que hi som, el que també es va tancar ahir va ser la jornada intersetmanal de segona amb aquests resultats: Mirandés 0, Llevant 1, Eivissa 1, Eibar 2 i Granada 5, Sporting de Gijón 0. Després d'aquestes 10 primeres jornades, a les Palmes de García Pimienta ha recuperat el lideratge amb 20 punts, un més que l'Alavés i dos més que el Burgos i l'Eibar, que són tercer i quart respectivament. L'Andorra es manté a mitja taula com a desè. Tres quarts de tres, tot això és el que va passar ahir, però com dèiem, a partir d'avui engeguem ja amb una nova jornada de Lliga, que a banda del clàssic entre Madrid i Barça també ens té preparats altres partits, diríem que més que interessants, a la resta de les principals lligues del continent, sobretot de cara a diumenge. Una jornada molt interessant que de seguida repassarem abans d'escoltar, però Aminata Diallo, perquè en aquestes últimes hores ha trencat el seu silenci i Diallo ha parlat per primera vegada sobre l'atac amb barres de ferro contra Keir Hamraoui que va patir ara fa un any. Albert Pedrol, hola, bon dia.
Hola, Albert, bon dia. Sí, fins ara Diallo havia declarat davant la justícia, però encara no li havíem sentit la veu i ara la francesa, acusada de ser la instigadora de l'agressió, ha buidat el papa a Radio Monte Carlo. Diu Diallo que no entén, primer de tot, per què s'insisteix en assenyalar-la com a culpable i que ella no hi té res a veure.
M'han designat com la instigadora, però jo no conec els agressors, no els he vist mai, no hi he estat mai en contacte ni hi he parlat. I ara com ara, això és el que han establert els investigadors. No sé pas per què m'assenyalen com a instigadora, perquè els agressors no han donat el nom de la persona que els va enviar a fer-ho.
I segurament on aprofundeix més Diallo en aquesta entrevista és quan per primera vegada explica amb pèls i senyals com va anar l'agressió a Hamraoui. Aquell dia hi havia sopar d'equip, Hamraoui i ella mateixa tornaven en un mateix cotxe i va passar això.
Ens van obrir les portes i el que estava a prop meu em va agredir, em va insultar i em va demanar que li donés els diners que duia. A l'altre costat, la Kira va sortir del cotxe, va ser l'agressor qui la va treure i la va començar a colpejar les cames mentre ella cridava. Llavors van veure una llum, potser d'un cotxe, i van fugir molt de pressa. La Kira va tornar ràpidament al cotxe mentre aixecava els braços plens de sang i plorava de dolor.
Ara Diallo es troba apartada completament del PSG i en aquesta entrevista també s'ha queixat que la justícia l'està investigant massa, diu ella, i que potser s'hauria d'aprofundir més en les sospites sobre Geneta Vidal, l'exdona d'Erika Vidal.
Sí, com us dèiem, repassem també el menú que tenim aquest cap de setmana en futbol internacional, perquè, Edu, hi ha partits interessants, a banda del clàssic, no tot s'acaba amb el clàssic de la Lliga Espanyola.
Sí, precisament el diumenge, a banda del clàssic, hi ha un menú força interessant a l'estranger. A Anglaterra s'avança aquesta nit un partit, el Brentford Brighton a les 9, tots els equips grans juguen diumenge, Platfort al Liverpool City a 6:15, a Anfield, el líder l'Arsenal visita Leeds, també el diumenge el Chelsea juga al camp de l'Aston Villa i el Manchester United rep el Newcastle. A la Bundesliga el diumenge també és dia important, s'enfronten els quatre primers classificats. El líder, l'Union Berlin, rep el Borussia Dortmund i el Bayern de Munic, que ara mateix és tercer, rep el segon, el Friburg. Avui, per cert, a la segona Alemanya hi ha derbi d'Hamburg. un dels derbis més simbòlics i apassionants d'Europa, a 6:45, Sant Pauli i Hamburg, amb els visitants de líders. També hi ha derbi de mala sèrie italiana, Turí-Juventus, per diumenge queden un Nàpols-Bologna, el líder al Nàpols, Inter-Salernitana i Verona-Milan, a França, duel calent el diumenge, París-Saint-Germain-Marsella, al Parc dels Prínceps, o sigui, primer contra tercer.
This is Moscow. 12 per les 3, moment per obrir la pàgina poliesportiva i parlar també de bàsquet, perquè el clàssic de futbol del cap de setmana ahir va tenir un primer aperitiu al Palau Blaugrana. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça es va endur la victòria en aquesta segona jornada contra el Madrid per 75-73 en un partit que potser no va acabar de reflectir la diferència entre els dos equips damunt la pista.
No, en absolut, i fent un cop d'ull a les cròniques dels diaris a les dues ciutats s'entén per què. Julián Felipe escriu al Mundo Deportivo que la diferència és curta pel que és de veure. El diari Esport titula el millor Barça de la temporada sobreviu a Dec. En canvi, la visió a la capital espanyola és absolutament diferent. Se centren en els 10 últims minuts. Marc escriu que el Barça gairebé regala el clàssic, les al Barça a punt d'aliar-la. A l'hora de fer l'anàlisi del partit, Sarunas Jasikevičius es va quedar amb els 30 primers minuts. Els últims 10 van ser una barreja de situacions, qüestions físiques, de defalliment, les proves que es van fer davant la manca d'entrenaments, errors propis, per què no dir-ho, però pel tècnic, els 3 primers quarts són, diu, el camí a seguir.
Hemos sido muy sólidos. Hemos sido muy sólidos por 30 minutos. Hemos seguido mucho el plan de partido. Y después ya, bueno, es para aprender. Último cuarto es para aprender y, bueno, vamos a hablar de ello. Pero bueno, en principio de temporada lo más importante es quedarse con la imagen de primeros 30 minutos, creo yo.
La mala notícia, la lesió de James Nagy. Esquins de turmell de grau 1-2 està descartat per jugar demà al derbi català a la pista del Manresa. Compta que amb les lesions de Sergi Martínez, Nikola Mirotić i ara James Nagy es condiciona de ple la configuració ja no només del partit de demà, sinó dels propers partits a CB. Sarunas Jasikevičius només té 2 jugadors formatius, Oriol Paulí i Michael Caicedo, i haurà de convocar 2 nanos del filial per complir amb la reglamentació dels famosos cupos. Atenció posada ara en el cap de setmana, avui divendres, prèvia de 2 partits de demà en presència catalana, un aquest derbi, demà el Nou Congost, Manresa-Barça, també demà Girona, Uni Girona en Sina de Lugo, el partit que queda abans de jugar la tornada de la prèvia de l'Euroliga femenina de la setmana que ve.
I encara una segona qüestió, Marc, i és tot això al voltant de la possibilitat que l'Euroliga tingui un equip a Dubai, tal com ahir explicàvem al Tu Diràs. Això suposo que va de debò, oi?
Absolutament. Els 13 clubs propietaris de la competició s'han reunit amb els inversors interessats en entrar, les autoritats locals de l'Emirat i els propietaris del pavelló. I no ha estat una reunió qualsevol, Albert. Han estat 4 dies de reunions que han aconseguit seure en una mateixa taula. Perquè us en feu una idea, inversors àrabs, amb el Maccabi de Tel Aviv, que és l'exponent hebreu per antonomàsia, el CSKA de Moscou, exclòs de la competició per tots els altres clubs per la guerra d'Ucraïna, i els Alguiris de Kaunas, equip terriblement beligerant amb la qüestió de la guerra. Fons consultades per aquesta emissora expliquen que l'operació va de debò i que la voluntat és la d'incloure un equip de Dubai més aviat que tard. Algunes fonts ho situen ja la temporada vinent. I està havent molt moviment entre bambalines. S'hauran de canviar els estatuts de la competició. Certament, l'Eurolliga no estableix límits geogràfics a la participació dels equips. Únicament en els seus estatuts diuen l'article 9.1 que qualsevol equip haurà d'estar a menys de 4 hores i mitja de vol de l'aeroport internacional de Frankfurt, considerat textualment l'epicentre de l'Europa continental. Aquesta normativa es va establir per evitar l'entrada d'equips russos de l'extrem oriental i haver d'anar, per exemple, haver de jugar a ciutats com a Vladivostok, que en algun moment va amenaçar en treure el cap a l'Eurocup quan esportivament es podia fer. Dubai és a 6 hores i 20 minuts de vol de Frankfurt. Una frase ho resumeix tot, Albert, diu una font, no podem dir que no.
Gràcies, Marc. Doncs amb això acabem aquest apartat esportiu del RAC1 migdia. Fem una petita pausa i de seguida el rematem.
RAC1.
Oh, quins panellets.
Són de calçons i de capipota.
Potser massa nostrats, no?
És broma, són els de sempre.
Té, una cosa encara més nostrada.
La grossa de la castanyada.
28 d'octubre, nou sorteig de la grossa especial La Castanyada. 10 premis de 100.000 euros i més de 300.000 bitllets guanyadors.
Loteries de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Plaques solars, energia verda... Però amb qui fer-ho amb garanties?
Amb qui sempre has confiat.
Com?
Ara, Bonpreu Esclat Energia t'assessora i t'ho instal·la a la teva teulada.
Bonpreu Esclat Energia, també amb l'energia solar.
I tant! Autogestiona el teu consum al millor preu i col·labora amb un món més sostenible. Entra a bonpreuesclat.com/energia i estalvia.
El clàssic a Dazón. Real Madrid-Barça. 90 minuts per fer història. Que no t'ho expliquin. Viu-lo en exclusiva a Dazón. El clàssic i els esports que vols. Ara des de 19,99 euros al mes. Subscriu-te a Dazón.com.
Buscant oficina? Amb Bloom, dissenyar la teva oficina perfecta és molt fàcil. Espais innovadors i 100% flexibles. Ideals per a models de feina híbrids. Descobreix els nous impressionants espais Bloom a Plaça Catalunya i al 22 @. Entra a Bloom.es per saber-ne més. Repetim, Bloom.es.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Rabbit, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Torna al Mundial de Rallycross al circuit de Barcelona-Catalunya el 29 i 30 d'octubre. Una prova 100% elèctrica amb cotxes capaços d'accelerar més ràpid que un Fórmula 1. I el mateix cap de setmana també podràs provar les novetats de les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit amb l'E-Mobility Experience. Entrades a circuitcat.com.
Llavors ja està tot instal·lat i funcionant? Doncs que ràpid.
Sí, tot llest i funcionant. Tens el panell, l'app, les càmeres, els sensors... I a més, l'equip té un sistema antiinhibició perquè no es pugui bloquejar la connexió. I té manteniment inclòs de per vida. Així que res d'ensurts. Però a banda de l'equip, des d'ara mateix nosaltres també som a l'altre costat per si fa falta.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Vine i corre amb Fiat, les 5 lletres que donen tranquil·litat. Fiat Assegurances dona suport a la cursa de RAC 1. El 16 d'octubre t'esperem a Sant Cugat.
Per les 3, avui és l'últim dia de competició al Festival de Sitges. El certamen afronta una jornada plena d'activitats a 24 hores perquè es conegui el palmarès d'aquesta 55a edició. Entre els plats forts, ja no sé, un thriller inquietant sobre malalties i curanders protagonitzat per Eva Green. L'actriu francesa és una de les cares més esperades d'aquesta edició, però no serà l'única que passejarà avui per la catifa vermella. Més detalls des de Sitges. Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Sitges prepara la traca final d'aquesta edició de rècord amb una sèrie d'estrenes molt esperades pel gran públic. Avui es presenta fora de competició Asbestas, l'aplaudida última pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que arriba al festival després de la seva estrena mundial a Cannes. També avui es farà la premiere de La niña de la comunió, una de les cintes de terror més esperades de l'any, dirigida per Víctor García i amb guió de Guillem Clua. I l'encarregada de tancar la secció de noves visions serà Pequeña Flor, de Santiago Mitre, el director d'Argentina 1985, que protagonitza Sergi López. El film és una faula moderna, amb tocs de surrealisme màgic, però també d'assassinats en sèrie, que reflexiona sobre la rutina. En parlava Sergi López aquest matí a RAC1.
Hi ha un moment que hi ha una mena d'apologia de la rutina, el dir que el segur que ens fa sentir, no? Que l'imaginar que una cosa sabem que pot passar i que passi cada dia, això ens dona una seguretat.
López, que no passarà avui per la catifa vermella perquè es troba a l'Uruguai rodant una pel·lícula. El de Vilanova i la Geltrú explica que al desembre tornarà a Barcelona per rodar una sèrie de Netflix que passa al port.
Demà a la nit es lliuren els Premis Planeta. Hi havia 10 finalistes, però n'han desqualificat un per no complir les bases del concurs. Segons l'editorial, l'obra, que ha de ser inèdita, ja s'havia publicat anteriorment en una plataforma de tall 6 Giró.
9 obres d'un total de 850, 200 més que l'any passat, publicacions que aquest any giren al voltant de trames romàntiques, d'intriga o de novel·la negra, també sobre l'empoderament femení. Aquestes són les 9 finalistes. José Creueras, president del grup Planeta, ha admès que no han estat a temps d'afegir una desena després de la desqualificació inèdita d'una obra per no complir els requisits. Creueras també ha admès que el sector del llibre no viu aliè a les dificultats econòmiques que genera la inflació.
No vamos a ser ajenos a ello. Yo creo que a nosotros, como a todos los sectores, el año que bien nos van a afectar. Intentamos proteger al máximo el precio del libro. Estamos por debajo del 5% de subida, lo cual me parece por parte de todos los del sector editorial es un gran esfuerzo y yo creo que nos vamos a mantener estas cifras durante el año que viene.
Demana també a les administracions un pla de protecció a les llibreries. Tot i això, fa una lectura positiva de com el sector s'estava recuperant de la pandèmia. Assegura que els índexs de lectura han crescut un 2%. Més de 66 espanyols llegeixen habitualment, percentatge que creix, sobretot, diuen, entre els lectors més joves.
El director Juan Mayorga i l'actriu Blanca Portillo estrenen aquesta tarda a la sala Tallers del TNC el muntatge Silencio. És una adaptació teatral del discurs que Mayorga va fer quan va entrar a la Reial Acadèmia Espanyola, un homenatge al silenci. Bàrbara Padilla.
Quan Mayorga va pronunciar el discurs, va imaginar que Portillo podria portar-lo sobre l'escenari. Els dos van començar a cuinar el text durant el confinament i en va sortir un monòleg sobre el poder del silenci. Després d'estrenar-lo, el passat febrer al Teatre Espanyol de Madrid, el muntatge ha estat de gira per l'estat espanyol. S'estrena a les 7 amb les entrades exaurides, però hi haurà funcions fins al 23 d'octubre.
Antònia Font exaureix entrades pel concert de demà al Palau Sant Jordi de Barcelona. El grup mallorquí ha compartit la seva alegria amb una piulada a Twitter.
En el seu retorn després de 8 anys, la banda de Joan Miquel Oliver i Pau de Bon actuarà per segona vegada a Barcelona, després d'haver-ho fet aquest estiu al Primavera Sound. Aquest cop, però, serà en un concert més llarg, de 2 hores i mitja, on repassarà temes mítics com aquest, Alegria, i també del seu últim treball.
Bruce Springsteen ha tret avui el segon avançament del seu nou disc. Night Shift és un nou tastet de l'àlbum de versions de soul que l'artista publicarà l'11 de novembre i Blink 182 torna.